Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram. Va com va, va de llibres amb Agnès Toda.
Bon vespre, això és Va com va, va de llibres, i jo sóc l'Agnès Toda i Bonet i us acompanyaré durant mitja horeta. Avui per parlar de Riu de Lletres, una trobada professional per la recerca de noves fórmules de promoció de la literatura que s'ha de dur a terme el dia 28 d'octubre a Sant Pere de Riudebitlles. En parlarem amb Jordi Romeu Querol, bomber, escriptor i llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la UOC, que és el coordinador del projecte Riu de Lletres. Vinga, som-hi, no t'ho perdis. La tralla, va com va, va com va. Per posar-nos una mica en situació, agafem i llegim de llibertat.cat un article de Miquel López Caspí. La literatura catalana i la promoció o marginació dels escriptors. A tu t'han fet de gom. Ens apropàvem als temps actuals, a l'època de la mundialització més bestial i absoluta del capital i de l'imperialisme. Alguns li diuen, en expressió errada, la globalització. Les preocupacions socials i col·lectives que podien expressar alguns intel·lectuals del tipus Joan Fuster, Manuel de Pedrolo, Carles Castellanos o Josep Guia eren sovint ridiculitzades. Els grups i partits que encara resistien la gegantina onada d'oportunisme que tot ho envaïa, barroeres lluites pel poder, per la poltrona, per la nòmina institucional, deixant de banda dècades d'història de lluita esquerrana, eren presentats sovint com a utòpics o més d'una vegada com a actius agents de la dreta, il·luminats que no tocaven amb els peus a terra. Qui signa aquest article ha patit sovint aquesta intencionada criminalització per part dels defensors de totes les tendències del sistema. El control de moltes editorials per part dels neonaucentistes blocava la possibilitat de publicar amb certa normalitat. Només l'existència d'alguns premis no controlats per aquesta ferotge fauna antipopular permetia a l'autor independent donar-se a conèixer. Però malgrat aquesta possibilitat, el ferreny control d'aquests sectors culturals dogmàtics i sectaris damunt els suplements de cultura o espais radiofònics i televisius barrava novament el pas a l'autor que, de forma miraculosa, havia pogut rompre els cercles dels exquisits. Nosaltres també ens hem vist, juntament amb molts altres companys de lluita política i cultural, immersos dins totes aquestes campanyes per menystenir la nostra obra, per provar d'esborrar-nos del mapa cultural totalment i absolutament. En podríem fer un llibre de totes les campanyes d'extermini i fins i tot existencial, amb atacs ben dirigits contra la nostra línia de supervivència econòmica per part dels sectors reaccionaris i neonaucentistes. I no és un cas aïllat que afecti una o dues persones. Els afectats són, com hem anat explicant en altres articles, alguns dels millors intel·lectuals catalans contemporanis. Per això, aquesta petita aproximació a la batalla que és literatura mallorquina i compromís polític, homenatge a Josep Maria Llompart, i les altres aportacions que, amb sort, aniran sortint a poc. Però la història del silenci i les marginacions a les quals han estat sotmesos els nostres escriptors més compromesos ja ve de lluny. I en el seu moment ha estat tractat per alguns investigadors de la nostra història literària i política. Recordo ara mateix alguns llibres imprescindibles dins d'aquesta línia, per exemple, quatre escriptors marginats, Jaume Brossa, Diego Ruiz, Ernest Vendrell i Cristòfor de Domènech, d'Enric Jardí, que edita Curial l'any 1985. L'any 1967, Ariel havia editat un autèntic clàssic en l'aproximació a la problemàtica que comentem. Em refereixo a Dues Catalunyes, Joc Floralescos i Xerons, d'Àngel Carmona. Més recentment, Edició 62, en la col·lecció Llibres a l'abast, editava La presència ignorada, la cultura comunista a Catalunya 1840-1931, de Ricard Vinyes. El llistat es podria ampliar encara amb els estudis de Patrícia Gavancho, Cultura rima amb confitura, Bases per un debat sobre la literatura catalana, Barcelona, Edicions 62-1980, i Arts i Lletres, la dimissió creativa dels joves, Catalunya 1973-1983, en el volum monogràfic publicat a l'Avenç el 1984 a les pàgines 213-217. amb el pròleg de Ramon Salvo a Llibre del fred, de Jordi Pope, Barcelona, Ramon Salvo, 1996. Amb Una generació sense novel·la, la novel·la catalana entre 1900 i 1925, d'Alan Yates, Barcelona, edicions 62, 1975, i amb Fragments de memòria, de Joaquim Moles, Lleida, Pagès Editors, 1997. Tots aquests utilíssims materials han estat emprats a fons en el pròleg de Ferran Lupescu a Literatura mallorquina i compromís polític, homenatge a Josep Maria Llompart. Enric Jardí, a Quatre escriptors marginats, assenyala l'origen de tota aquesta problemàtica quan analitza alguns dels autors marginats del món oficial entre les acaballes del segle XIX i els dos primers decennis del XX. La marginació va venir motivada perquè van exposar una ideologia avançada i progressista, la qual, en termes generals, podia considerar-se d'esquerra catalanista. La neutralització política i cultural a la qual van ser sotmesos esdevingué conseqüència d'haver manifestat idees de defensa de la democràcia, el republicanisme militant o l'indiferentisme religiós. Com diu Enric Jardí, en aquesta batalla cultural entre els intel·lectuals del catalanisme de dreta i l'esquerra van triomfar, per entendre'ns, o almenys són més coneguts, els de la línia conservadora o dretana. I matisa molt encertadament aquest desconcert, aquella impressió d'incomoditat que produïa l'obra dels autors que vull considerar, l'actuació en certs aspectes incorrectes socialment en alguns d'ells, va traduir-se en l'aïllament, voluntari o imposat, de llurs existències pel que fa al tracte humà i en una infravaloració de les obres respectives. Infravaloració, marginació de les obres i autors conflictius a parer dels intel·lectuals orgànics de la dreta. Penseu en el cas de Joan Puig i Ferreter, als anys 20 i en la generació de novel·listes que procedents de l'esquerra i el modernisme van ser silenciats i atacats de manera forassenyada pels poetes noucentistes, entestats, miops, a menys tenir la novel·lística catalana d'aquell temps. Només aquell qui va saber resistir la forta embestida d'aquests sectors va poder superar l'enverinat atac, com és el cas del mateix Puig i Ferreter. De la guerra entre modernistes i noucentistes, entre l'esquerra popular i els intel·lectuals orgànics de la dreta política catalana, en parla Ferran Lupescu, el pròleg a Literatura mallorquina i compromís polític. Diu el poeta i brillant investigador de l'Hospitalet de Llobregat: com ja apunta Salvo, aquest pseudo-noucentisme imitava l'original no tan sols en la forma externa, sinó també en els mètodes monopolístics que Alan Yates ens descriu magistralment en referència a la jubilació anticipada i forçosa de què feren objecte els modernistes i, més en particular, els seus novel·listes, 1906-1925. En citació d'Alan Yates, adduïda per Lupescu, la mentalitat noucentista no reconeix discrepàncies ni neutralitats. Només hi ha amics i enemics declarats, i a la guerra com a la guerra. A nivell teòric, aquesta perspectiva militant redueix cada qüestió a una antinòmia. La ciutat contra el caos, el 900 contra el 800, la poesia contra la novel·la, la jovenesa escollida contra els nostres besavis. Per bé que, com subratlla Yates, la darrera promoció modernista pertanyia exactament a la mateixa generació que els fundadors del noucentisme. La teoria havia de tenir una aplicació social, sobretot vista les dimensions microcòsmiques del món literari i cultural de Barcelona. Es va haver una pugna entre els elegits i els despistats, els intel·lectuals vencedors, que es qualifiquen de joves, i els intel·lectuals vençuts, que són qualificats de vells. La iniciativa surt constantment dels noucentistes. La tàctica és d'ells. Així, llur rebuig a la de la novel·la pren sovint la forma d'una hostilitat directa i personal contra els novel·listes que volen isolar. Llur exclusivisme literari no solament estronca un corrent d'activitat, sinó que també fereix les personalitats que s'hi associen. L'agressivitat es manifesta de dues maneres. Hi ha vegades el xoc directe, l'insult públic, la morrada. Més sovint, però, s'expressa a través del menyspreu o l'omissió i en el favoritisme exercit des d'una situació de monopoli dels òrgans culturals. Dirigida contra l'escriptor, aquesta és la forma d'antagonisme més insidiosa i destructiva, ja que, sense permetre-li replicar ni polemitzar, li nega reconeixement tant de la seva obra com del seu valor individual. Donem pas ara a l'entrevista, que, com dèiem, avui fem a Jordi Romeu Querol, coordinador del projecte Riu de Lletres, una trobada professional per la recerca de noves fórmules de promoció de la literatura que s'ha de dur a terme el dia 28 d'octubre a Sant Pere de Riudebitlles. Bon vespre, Jordi.
Hola, bon vespre.
Riu de Lletres és una trobada professional per la recerca de noves fórmules de promoció de la literatura. per què s'han de trobar noves fórmules de promoció de la literatura?
Bé, la realitat és que el projecte va néixer una miqueta per buscar nous camins, perquè el que ens estem adonant, almenys quan ho parlàvem amb el bibliotecari de Sant Pere de Rasvinyes, que és també un dels coordinadors del projecte, deia, a més, és estrany que sembla que a mica en mica el món del llibre es va com recuperant, però la lentitud en què s'està recuperant no és la mateixa en què s'està recuperant la resta de sectors econòmics, per dir-ho d'alguna manera. I llavors deia més que potser estem fallant alguna cosa, o potser es podria fer alguna cosa més per aconseguir, primer, que sigués la gent més interessada en la literatura, o que almenys es compressin més llibres, que és al final l'objectiu de tot el món editorial, que això inclou tant els escriptors com els llibreters, com els mateixos editors o els bibliotecaris, encara que treballin en un espai, en un ambient totalment diferent, no? I a partir d'aquest interès que vam estar parlant un dia així, més o menys de forma informal, vam creure que potser seria interessant posar en contacte tots aquests sectors, tots aquests membres del sector editorial, per veure què s'està fent i què es podria intentar fer per millorar, sobretot, la promoció dels llibres.
Més o menys ens ho estaves explicant ara, però d'on i de qui sorgeix aquesta idea? Qui ho organitza?
Bé, de fet, el projecte va sortir després a través de l'Ajuntament de Sant Pere de Rasvinyes. Es va demanar una subvenció per nous projectes literaris que no pensàvem mai que es donaria, i quan es va donar, llavors vam dir, vinga, va, ara és el moment de fer allò que teníem ganes de fer, no? I com que ho havíem parlat amb el bibliotecari, amb el Jaume, vam dir, doncs provem-ho, tenim aquest coixí que ens serveix per organitzar tota la jornada, que és el que al final és on es farà la trobada d'aquests sectors, i d'aquí va sortir la idea, i a partir d'aquí la vam anar treballant. Clar, en principi no sabíem si fer simplement una xerrada, o bé fer uns cursets o alguna cosa així, i al final vam arribar a la conclusió de la fórmula que surt en el programa, que és una miqueta barreja de tot.
Aleshores, entenc doncs, que hi ha el Jaume, que ho comentaves, el bibliotecari, i tu mateix, com a els promotors, no?, d'aquesta idea?
Exacte. O sigui, a part de moltes altres coses, també estic, en aquest cas, a l'Ajuntament de Sant Pere de Rasvinyes com a regidor, i com que la subvenció que va demanar a través de l'Ajuntament, doncs representa que surt proposta de l'Ajuntament cap al bibliotecari, i entre tots hem fet una miqueta tot el muntatge.
Creus que caldria que hi hagués més subvencions com aquesta que va tirar endavant l'Ajuntament de Sant Pere de Rodavilles?
Home, les subvencions són importants per tirar endavant projectes que si no d'altra manera no es farien. No és el més important de tot. L'important és que hi hagi algú a darrere que ho estigui empenyent. Si a més hi ha els diners per fer-ho, doncs molt millor, perquè si has de partir de zero, has de dependre únicament del que porti la gent que participi en les jornades, per exemple, doncs no arribaries a tot arreu. Per tant, les subvencions són importants, però tan importants com això és que hi hagi gent que ho tingui endavant, si no, no serveixen per res les subvencions.
I entenc que, bé, que si es genera aquesta trobada és perquè el moment en què es troba la literatura no és del tot òptim, com explicaves abans, no?, que és que el moment, doncs, de la recuperació, de la crisi aquesta en d'altres sectors ha anat millorant més que no pas el món del llibre, no? En quin moment creus tu que es troba, per tant, la literatura o el món del llibre?
Bé, és evident que estem en un moment de canvi, sobretot perquè s'ha atomitzat molt, no?, tot el panorama editorial, sobretot per això, perquè abans hi havia 3 o 4 editorials molt grans que es menjaven tot el mercat, i ara cada vegada hi ha més editorials petites que estan fent molt bona feina i que s'està comprovant que són factibles econòmicament, perquè l'important al final és que aquestes empreses, perquè són empreses, siguin factibles econòmicament, i per tant aquest canvi en el món editorial es tradueix en que hi hagin més escriptors que puguin tenir llibres editats, que hi hagi més diversitat, sobretot d'estils, perquè al final que hi hagin diferents editorials també permet que hi hagin llibres molt més diferents, i després que dones una oportunitat a que les llibreries puguin triar més, o sigui, que no s'hagin de dedicar només a aquelles grans editorials que marquen el camí, que et donen aquests són els llibres que s'han de vendre, sinó que tu tens molta més varietat on triar i on poder oferir als teus clients com coses més dirigides als seus interessos. Per això el canvi és evident que hi és. I el que sí que creiem és que encara hi pot haver més evolució, que encara hi pot haver més venda de llibres, que encara hi pot haver més oportunitats obertes per aquestes noves editorials i pels escriptors que estan sortint, si la promoció es fa diferent. Abans la promoció editorial anava molt encarada a grans mitjans de comunicació, sobretot en diaris de grans tirades, i ara està demostrat que, encara que això continuï funcionant, primer, que els diaris o aquests grans mitjans se n'han oblidat pràcticament de la literatura, i segon, que pots arribar als teus lectors a través de molts altres canals que fins ara no existien i que et permeten una interacció, sobretot interacció amb els lectors, molt més gran que no pas abans.
Bé, és que precisament parlant de la forma de visibilitzar-se les editorials petites per intentar fugir una miqueta d'aquest monopoli de les grans editorials, entenc que s'ha de passar per aquí, no?, per noves estratègies.
Bé, sobretot perquè econòmicament és inviable competir amb grans empreses comercials, que són les editorials grans. Tu no pots fer un anunci a tota pàgina en un diari de gran tirada o en una televisió, perquè econòmicament és inviable, però en canvi sí que tens maneres d'arribar individualment a molts lectors a través de les xarxes socials, per exemple. Doncs aquest camí nou que s'ha obert és el que hem d'intentar explotar tant des de tots els sectors, tant des d'editorials, llibreries, des dels mateixos escriptors i fins i tot de les biblioteques, que han de ser també un focus d'irradiació de la literatura.
Les noves tecnologies, per tant, tenen un paper important en aquestes noves fórmules de promoció de la literatura, entenc.
Sí, evidentment. Les noves tecnologies són la part essencial de les noves promocions literàries. Però també hi ha altres fórmules. És a dir, nosaltres hem de fer servir les noves tecnologies per escampar el nostre missatge, però aquest missatge també s'ha d'adequar als interessos dels lectors. Per tant, primer hem de saber què és el que volen els lectors, què és el que els interessa, com perceben ells la literatura, i a partir d'aquí crear aquest producte, que al final és un producte, un llibre, que sigui atractiu per aquests lectors, i llavors sí, llavors escampar-lo a través d'aquestes noves tecnologies que ara ens permeten, amb un cost molt reduït, que a vegades més que un cost econòmic és un cost d'hores, perquè al final també hi has de passar moltes hores fent-ho, que pugui arribar a tota la gent i que realment l'interessi. No és tant que arribi a molta gent, sinó que arribi a aquella gent que realment sabem que m'interessarà aquell llibre o aquell tipus de literatura. Per tant, és anar a buscar cada vegada, sectoritzar una miqueta més el nostre lector i que arribi més fàcilment aquell producte que estem venent.
I el paper, valgui la redundància, quin paper hi té en la literatura del segle XXI i els que vindran?
Home, la veritat és que semblava que el llibre electrònic s'hagués de menjar el llibre en paper, i s'ha demostrat que no, perquè al final a la gent també li agrada tocar els llibres, perquè és com un objecte de culte que es converteix com en una mena d'amulet pel lector. Evidentment, no hem de deixar de banda els llibres electrònics, sinó que han de ser un producte que també hem de vendre amb facilitat, però està demostrat que a la gent li agrada tenir llibre, tocar-lo, i la literatura també es basa en això, en una mena de lligam entre el lector i el llibre, i aquest lligam, com més efectiu sigui, millor, i si és un llibre físic és més fàcil que hi hagi aquest lligam. Si no, moltes vegades, a vegades parlant amb lectors i d'e-books i preguntes, què, quin llibre està llegint ara? I hosti, m'encanta, m'ha enganxat molt aquesta novel·la, ja, però com se diu? No, és que no ho sé, perquè com que és un e-book no veig el títol. Si no vaig al començament, doncs no el veig. Doncs això, aquesta mena de lligam que sí que existeix en un llibre físic, no passa en l'e-book, i per tant, bueno, sí, va molt bé l'e-book per certes coses, per viatjar, per exemple, però si tu seus al teu sofà, a la casa, tranquil·lament a llegir, el que t'agrada és tenir un llibre físic a les mans.
D'altra banda, potser, plantejo així com a, no sé si és cert, però potser el llibre en paper es compra i a vegades no es llegeix, i els e-books que es compren es llegeixen. Pot ser això, aquesta, no sé, aquesta visió meva, o vaig equivocada?
Bé, la diferència és que potser quan compres un llibre electrònic, com que tens un llistat de tots els llibres que hi ha, doncs tu ja vas directament al llibre que a tu t'interessa. En canvi, en el llibre en paper, tu entres a una llibreria hi ha tants llibres que no saps per on de començar. Llavors, aquí està el paper previ que hem de fer nosaltres, la feina prèvia, que és que la persona que va a la llibreria ja sàpiga què va buscar. És a dir, que tu a través de xarxes o a través de les noves tecnologies expliquis quin llibre estàs oferint i que a ell li interessi, a aquesta persona, i llavors ja vagi directament a la llibreria i triï el llibre que vol, que és la diferència que hi ha entre l'e-book i la literatura en paper, diguéssim.
I la necessitat de promoció de la literatura varia segons les franges d'edat? O sigui, hi ha edats en què la lectura ja és prou, ja està en una situació prou correcta i que no necessita una promoció suficientment gran o important, per dir-ho d'alguna manera, en comparació amb d'altres franges d'edat?
Home, el perfil bàsic d'un lector normalment és una senyora de 60 anys, per exemple, com a lectora típica que es compra llibres. Però això està totalment fora de la realitat perquè al final hi ha lectors de totes les edats. On hem d'incidir més? Bueno, segurament algú diria que en el jovent, perquè al final són els lectors del futur. Però també hem de tenir present que els interessos del jovent difereixen molt de quan creixen, de quan són adults, i per tant també hem d'entendre que és un moment més difícil de promocionar la literatura, tot i que no l'hem de deixar de banda. I després, en canvi, hem d'incidir molt amb aquella gent que al final sí que podran comprar aquests llibres, que són gent ja amb una certa capacitat adquisitiva i que, per tant, és més fàcil que comprin un llibre, tot i que no hem de deixar de banda la resta, evidentment. Però, clar, el ser un producte com qualsevol altre, hem de pensar que és un producte que s'ha de comprar. Per tant, hem d'incidir en aquella gent que sí que pot adquirir aquests productes i, per tant, com més incidim en aquesta part de la població, més fàcil és que tinguin sortida els llibres.
El cas concret de la literatura catalana, de la literatura en català, necessita més promoció que d'altres literatures o és indiferent, això?
Jo crec que hem de treballar amb normalitat. És a dir, la literatura catalana està dirigida a un públic concret, finit, és a dir, tenim tants lectors, tanta població que es llegeix en català i, per tant, aquest número és finit, no sabem quin és, però el camp per recórrer és enorme, és a dir, la literatura catalana, igual que la castellana, igual que l'anglesa, està dirigida a un cert públic, però sempre pot anar més. Per tant, el que hem de procurar és que cada vegada més lectors potencials tinguin per costum comprar llibres en català, que és el que en aquest cas estem treballant. Per tant, el camí per recórrer és molt llarg i es pot incidir moltíssim, no hi ha perill de canals de curs, diguéssim.
Centrant-nos en el Riu de Lletres, ara faré d'advocat del diable i seré políticament incorrecte. La trobada s'adreça sobretot a quatre sectors: llibreters, biblioteques, o sigui, bibliotecaris, escriptors i editorials, o sigui, editors. La gent que no pertanyi a cap d'aquests quatre sectors, com per exemple els professors o altres persones de caràcter individual que no siguin, per tant, doncs, no sé, professionals o no deuen poder ser considerats professionals, no hi són benvingudes?
I tant, sí. De fet, s'han apuntat almenys dos professors d'institut i fins i tot algun diu: jo no sóc escriptor, però m'agradaria escriure, estic intentant escriure. O sigui, lectors que són molt, molt lectors i que, a més, estan intentant escriure, que també s'han apuntat i no tancar les portes a ningú. A veure, la intenció era intentar agafar gent dels quatre àmbits que creiem que tenen incidència més directa en la venda de llibres. Però, evidentment, l'opinió d'un professor d'institut és molt important perquè ell ens pot parlar dels interessos dels adolescents i de com es treballa, per exemple, en una aula el tema de la literatura, i per tant aquesta opinió ens interessa molt. També, per exemple, ens han dit que també hagués sigut molt interessant que hi hagués algun professional del periodisme, per exemple, no? I també és veritat. Per tant, molt probablement en properes edicions, si és en el cas que les podem fer, intentarem que vingui algun professional del periodisme que ens expliqui també ells com ho veuen aquest món. Per tant, bueno, estem igual, hi ha moltes més possibilitats, es poden treballar molts aspectes que segurament no es treballaran en aquest ritme de lletres, però que en el futur es poden anar treballant i anar introduint.
De fet, vosaltres, en aquesta ocasió, si més no, ja veurem què passa en properes edicions, com deies, heu preparat quatre tallers que es mouen en aquests quatre àmbits, no? Que són doncs, el món editorial i la promoció literària, que es durà a terme al Casal dels Marquesos de Lió, la biblioteca com a preceptora, que es durà a terme a la Biblioteca Municipal, la llibreria com a primera línia de la trinxera, a Cal Xerta, i la feina de l'escriptor i el món de les relacions públiques, que es, bé, el taller es durà al Teatre Catequístic. Més enllà d'aquests quatre tallers, què i en quines hores ho heu preparat? O sigui, per posar una miqueta en situació, en relació amb la gent que encara no sàpiga si apuntar-s'hi, si no apuntar-s'hi, o de què va tot plegat?
A veure, la primera part de la jornada, el que hi haurà serà una xerrada de la Sílvia Cibera, que és una professora de l'Autònoma que ha treballat en diferents empreses de publicitat i que té molta experiència en aquest camp, que ens parlarà d'això, de noves fórmules de publicitat i que es poden aplicar en l'àmbit editorial. Després, seguit d'aquesta xerrada, serà com una mica de roda de conversa o de taula de debat amb els presidents de cada gremi, on exposaran ells quines necessitats veuen que hi ha, com s'està treballant, com es pot interrelacionar una mica tot el món. I després hi haurà els tallers. I, de fet, previs als tallers hi haurà com una mica d'introducció perquè tothom ja es vagi posant en situació i comencem a debatre sobre el tema. Llavors, cada taller, els professionals de cada sector exposaran què s'està fent, com s'està fent, què ha funcionat, què no ha funcionat. Sobretot el que volem és que hi hagi un intercanvi d'experiències. Que vingui una llibreria i ens expliqui, mira, nosaltres fem, cada setmana fem una presentació i ens funciona perfectament. O cada setmana fem una presentació i no hi ha manera que funcioni. Doncs aquestes experiències que les puguin compartir amb la resta de professionals del sector i que exposin què es pot fer, què no es pot fer, què funciona i què no funciona. I llavors, un cop hagin tret aquestes conclusions de cada taller, les tornarem a exposar en el debat obert i allà es trobaran les conclusions. I finalment la Sílvia Cibera, la professora de la UOC, tornarà a fer una exposició dient, doncs mira, això que m'ho ha explicat va per aquí o va per allà. O sigui, és una miqueta, sobretot, el que volem és que hi hagi interacció, que no sigui una persona que faci una gran dissertació, sinó que cadascú posi el seu granet de sorra i a partir d'aquí debatem sobre què és necessari i què no ho és tant.
I després d'aquesta trobada, se'n preveu fer una publicació de les intervencions o què es preveu fer dels resultats?
Sí, el que volem és les conclusions que s'han entret, de les conclusions, fer una miqueta de document que puguem enviar als gremis i a cada sector perquè ells puguin treballar a partir d'aquí. També la idea seria que sortissin propostes de treball, és a dir, que si algú pensa, doncs jo crec que hauríem de fer un curs de noves de xarxes socials per als professionals del sector. Doncs, bueno, doncs si surt aquesta proposta, a partir d'aquí començar-la a treballar per dir, doncs vinga, a tal data fem un curs de noves tecnologies a la seu de tal gremi i que la gent es pugui apuntar. Doncs, per exemple, a mi això m'agradaria que sortís, si és que el sector creu que és necessari. Per tant, jo crec que l'important del projecte o d'aquesta jornada és que en surtin coses, que després no quedi en un sac i no en torni a sortir, sinó que a partir d'aquí es generi una activitat de treball. Si això surt, per mi, perfecte.
Recordem una miqueta que aquesta trobada del Riu de Lletres s'havia de fer el dia 30 de setembre, però finalment, per les circumstàncies polítiques, es va ajornar el dia 28 d'octubre i que el dia 28 d'octubre tot comença a les 5 de la tarda i acaba amb un sopar. I bé, i pel mig, fent així, diguéssim, homenatge al fet de ser del Penedès, doncs també hi ha un tas de vins, o sigui que bé, que una jornada realment interessant amb tot el que has comentat, no?, pel mig.
Bé, és una jornada de treball, però tampoc volem que sigui una cosa molt fatigosa, diguéssim, que també necessitem esvergir-nos una mica i sobretot el que també volem és que hi hagi que tothom es conegui, que es parli i que fora del taller, diguéssim, es generin també intervencions, que la gent pugui parlar i pugui explicar-se les coses més, de forma més informal.
No sé si encara la gent que ens està escoltant té temps per inscriure's i pots explicar, en cas que sigui que sí, què ha de fer per inscriure's.
Sí, encara estan obertes les inscripcions, de moment hi ha places. D'algun sector, com el bibliotecari, ja hem tancat perquè hi ha moltes inscripcions i tampoc volíem generar una taula de debat molt i molt gran, però la resta dels sectors està oberta encara per inscriure's i, de fet, del sector bibliotecari també algú s'ha donat de baixa, per tant, encara hi pot haver algú que pugui entrar. Llavors, per inscriure's, si entren al Facebook del Riu de Lletres, allà ho explica tot, s'ha d'omplir una fitxa, s'envia per correu o s'envia per WhatsApp i a partir d'aquí s'activa tota la inscripció. Ja, és molt fàcil i encara es pot fer.
Bé, doncs aprofitem per dir a la gent que si ho troba interessant que s'inscrigui i que a més vosaltres també per facilitar la conciliació familiar oferiu un servei d'activitats per als menors de 12 anys, o sigui que facilitats totes. I res més, deies que potser hauríeu de fer noves edicions, entenc que això de la promoció del llibre sempre és un tema que pot ser interessant. El que passa que, doncs, que en moments de crisi potser de crisi és més important fer-ho, però bé, doncs, malgrat tot, que es continuï amb força, embranzida, i veure si és possible aquestes noves edicions que comentaves.
Molt bé, gràcies. Aquesta és la intenció. L'important del Riu de Lletres és que no es quedi amb una edició o que es quedi només amb aquesta jornada, sinó que continuï, que vagin sortint cosetes.
Doncs esperem que així sigui. Molta sort i endavant.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va.
Fins aquí, doncs, el programa d'avui. El dimarts vinent, 24 d'octubre, més. Ja ho sabeu, a 2:15 de l'espre, a Ràdio Terra. Ens podeu seguir al web de la ràdio, laradio.cat, al nostre blog, va com va de llibres.blogspot.com o pel Facebook. Va com va com volem. Feu que gràcies a la lectura aquest volem sigui més solidari i sostenible.
Va com voy, com volem.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.